You gotta be fortunate.
Us hem avisat al principi del programa, avui volíem parlar del tema, avui és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Per això hem convidat a l'estudi l'advocada penalista especialista en violències masclistes, la Júlia Humet. Bona tarda.
Bona tarda.
I des de Madrid, la periodista del diario.es, Ana Requena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amb ella repassarem algunes de les últimes notícies sobre violència masclista, parlarem de micromasclismes, però també volem fer incís en la irrupció d'un partit d'ultradreta com és Vox en el panorama polític. Ens preguntem com afectarà això en les polítiques contra la violència masclista. Doncs avui ja n'hem vist un exemple a Madrid. Ana, han pasado cosas ya con la presencia de Vox.
Sí, es la primera vez en 15 años que Madrid no tiene declaración institucional contra la violencia machista. Y bueno, pues sí, es un claro efecto de la entrada de Vox, ¿no? De todas formas, yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Yo creo que es cómo van a intentar escorar el discurso y cómo van a intentar, bueno, simplemente negar, ¿no? De forma que lo que va a ser difícil es introducir otros temas en la agenda, ¿no? Yo creo que están consiguiendo que estemos tan ocupadas, ¿no?, en deshacer o en desmentir las cosas y los datos que dicen, que así es difícil introducir otros temas en la agenda, por ejemplo.
Sí, señor. No, t'anava a dir que tan es así que... en un momento dado alguien podría preguntarse, los de Vox dicen que no existe la violencia de género, pero nos negamos a debatir sobre esto directamente. O sea, ya ni os lo pregunto, porque me parece lo que dices tú, entrar al trapo a debatir una cosa que no tiene debate alguno. Es como lo de la tierra es plana. Bueno, algunos dicen, pues que digan lo que quieran, ¿no, Julia?
Clar, jo crec que s'ha de ser bastant implacable amb aquesta postura de Vox o similars, tant a nivell de no entrar a debatre aquestes coses, igual que no debatem si la Terra és plana, com a impedir que bloquegin. Si, per exemple, a Madrid, per temes de majories, potser no es pot fer una declaració institucional, doncs buscar una altra via, però fer una declaració com a ajuntament, perquè a vegades també llavors hi ha pactes de govern, llavors hi ha partits que potser tenen postures una mica tèbies i no s'atreveixen, no, perquè potser es podia haver fet una declaració de tots els partits menys Vox, i el que ha passat és que no s'ha fet declaració. Vull dir que jo crec que s'ha de ser contundent amb això.
Però sí que una cosa que es diu també de la ultradreta en tots els campos és que acaba marcando agenda i acaba escorando a veces a gente hacia ellos, ¿no? Com si fuera un agujero negro. En aquest sentit, per exemple, avui recordem que PP i Ciudadanos tienen pactos con Vox en diferents sitios de España. I en canvi hem vist avui a PP i a Ciudadanos fent tuits i fent campanya del Dia contra la Violència de Género. I llavors te explota un poco la cabeza, ¿no? Dius, a ver, si estamos pactando con homofóbicos, con racistas y con gente que cree que no hay violencia de género, ¿cómo podemos hacer una campaña a favor de la defensa de las mujeres, no?
Sí, yo creo que es ingenuo pensar que eso no va a afectar a tus políticas, a lo que hagas, porque esa gente, efectivamente, esos son sus principios, ¿no? Está claro que tratan de desmarcarse porque saben que, bueno, saben que aún hay un consenso social. O sea, en realidad, lo bueno o la buena noticia de todo esto, yo creo que es que podemos decir que hay un consenso social bastante amplio de que la violencia machista existe, de cómo podemos abordarla, de que, bueno, un consenso social cada vez más crítico, además, ¿no? Que es capaz de ver otros tipos de violencia machista que hace unos años aún no veíamos o aún pasaban desapercibidos. Entonces, esa es la parte buena, ¿no? La de que hay un consenso social y esos partidos saben que tienen que hacer equilibrios, ¿no? Para hacer esos pactos, pero bueno, sin aún colar mensajes que saben que para incluso parte de su electorado son aún impopulares.
Algunes dades. Des de principis d'any, 8 dones han mort assassinades a mans de les seves parelles o exparelles a Catalunya. Només dues havien denunciat prèviament. I a tot l'estat espanyol l'ha mort 52 i aquesta matinada mateix han matat una altra dona a Tenerife. Què us passa per la cabeza quan escucháis aquestes xifres?
Que jo, amb això de les dades, sempre aprofito per dir que aquestes dades que recullen, no, que són les dades oficials, només recullen els feminicidis que es donen en l'àmbit de la parella i l'exparella, que és l'àmbit també que contempla la llei orgànica 1-2004, però en realitat hi ha més feminicidis no, de, per violència de gènere, per exemple, doncs quan l'agressor no és una parella o exparella, quan en un marc de prostitució, etc, que també és, hi ha violència de gènere darrere, i per això, o sigui, que està molt bé que hi hagi aquests recomptes oficials, perquè hi ha estats europeus que no els tenen, vull dir, ja és una primera cosa, però hem de pensar que en realitat la violència masclista és molt més àmplia i no circumscriu només en l'àmbit de parella i d'exparella, i que en aquest sentit hi ha una web que es diu Feminicidio, que fa aquest recompte de feminicidis a l'estat espanyol, que té comptats el 2019 a 94. Per tant, hi ha una diferència significativa, o sigui que... I que m'agrada, bueno, que és una puntualització, però que ho tinguem present, no? Que molts cops quan es parla de violència masclista només pensem en això i altres tipus de violències masclistes, també.
Sí,
justo. Yo iba a insistir un poco en lo mismo, en que al final, muchas veces cuando hablamos de violencia machista o pensamos en violencia machista, parece que nos vienen a la cabeza los asesinatos, y hay que dejar claro que los asesinatos son la punta de un iceberg muchísimo más amplio. Cuando hablamos de violencia machista, hablamos de muchas otras violencias que están insertadas en la vida de las mujeres, y muchas de ellas nos acostumbramos a vivir con ellas, ¿no? Como que nos acosen en los espacios públicos, que nos sigan, que nos hostiguen, la violencia sexual, el abuso sexual, el acoso. Es decir, la violencia machista es mucho más amplia. Cuando hablamos de violencia machista, incluso cuando los periodistas nos planteamos cómo cubrir la violencia machista, tenemos que tener en nuestra cabeza una imagen, ¿no?, mucho más amplia, una radiografía mucho más amplia de que la violencia machista es mucho más, va mucho más allá de los asesinatos, ¿no? Los asesinatos son la punta del iceberg, la violencia más, ¿no?, más drástica, por supuesto, pero hay mucha otra que tenemos, a la que tenemos que atender.
Sí, hi ha un masclisme estructural que a vegades costa assumir, però avui, per exemple, llegia un tuit de la Susana, no me'n recordo com es diu, de la que és ex-policia i que ara és candidata i és diputada de Podemos a Mallorca, que explicava, diu, mira, si el masclisme és una cosa tan assumida que a nosotras, cuando éramos jovencitas, explicava en el tuit, cuando ibas por la calle y corrías el riesgo de encontrarte con alguien que te acosara, tenías que decir, tengo novio. En lloc de dir no, havies de justificar que hi havia un altre home al teu costat, perquè tu sola no vales nada, no vales la mitat. Això és assumir-ho, no?
Sí, y justo de hecho esta mañana hablaba en una universidad con universitarias, con universitarios, y hablábamos de los famosos piropos, o de cuando los hombres abordan a las mujeres en esos espacios públicos, y hablábamos justo de cómo muchos de estos comportamientos no se producen cuando hay otro hombre en medio, ¿no? Es decir, cuando estamos con hombres o los otros hombres no se atreven, pero no por nosotras, sino por los otros hombres, ¿no? Es decir, cuando estamos nosotras solas es cuando parece que consideran que tienen licencia para cualquier cosa, pero cuando hay otro hombre es como, ah, bueno, no vamos a molestar, no voy a tener otro problema. Es como que parece que somos aún propiedad de otro hombre, ¿no? O que esto tiene que ver con el honor o con la dignidad de otros hombres, no con nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias.
Perdona que interrumpi, però parlaves de Sony Vivas.
Això, Sony Vivas, sí.
No, només afegir que és evident que hi ha un masclisme estructural i que el fet de que ara se'n parli més és molt positiu i que estigui sobre la taula i que potser és un debat que es ocupa molt els mitjans, però que és necessari perquè tenim molta feina encara i que potser hi ha uns fets més greus, etcètera, que estan identificats i que els denunciem, però després hi ha un masclisme més quotidià, més petit, però que al final és la base de que al final acaba amb un assassinat d'una dona, per exemple.
Sí, una companya ens explicava que a les 4 del matí algú, bueno, es va trobar un home i l'home aquest li va dir xocala i com que no la xoques, pues et toco i t'agafo de l'espatlla i et dic no sé què, no? Dius, mira, bueno, ¿esto qué es? Clar, és una realitat, ho hem dit moltíssimes vegades, que els homes, el David està aquí, l'Adam, jo, no ens hi trobem. No, directament, però no t'hi trobes, ja està.
No, sí que trobes a vegades amb aquests micromasclismes. A vegades m'ha passat anar amb la meva dona a un restaurant, no? I, per exemple, quan serveixen el vi, demanes una ampolleta i me la donen a provar a mi.
Clar.
Sí, sí. Jo sempre dic, no, el que el prova és ella, sisplau.
Ja està, sí.
Però és una cosa que dius, perquè l'home ha de provar el vi, perquè sí, està bé, porta.
Aquesta potser és la feina més complicada, perquè les xifres grans i tot plegat, la gent les pot entendre a acceptar o no si ets de Vox, però els micromasclismes i el salt que hi ha entre un micromasclisme i un assassinat, a la gent li sembla llarguíssima, enorme, i en canvi sí que és el sòl on creix aquest assassinat, no? costa molt, potser, no?
Clar, jo crec que hi ha un primer pas que està bastant acceptat, i excepte Vox, diguéssim, però que hi ha una base que ja hem vist i que hem anat evolucionant com a societat i ja veiem que hi ha un masclisme, etc. Però aquestes actituds més quotidianes, més petites, d'alguna manera ens interpel·len directament a nosaltres, perquè et fan una mica preguntar, doncs tu fas com a home, per exemple, doncs, quines actituds tens com tractes a les teves companyes, o què fas quan en el teu grup d'amics algú fa un comentari, que és una cosa més que t'interpel·la directament, i clar, a vegades costa més aquest exercici d'autocrítica i de dir, ostres, jo potser també estic fent coses que s'haurien de canviar, perquè tu potser no et veus assassinant a la teva parella, però quan comences a dir, doncs estava en un grup d'amics i un li estava lligant, però de manera desagradable i una mica, no?, delictiva, sí. Amb una noia, jo no vaig fer res, aquí és una interpel·lació més directa i clar, costa més d'acceptar, és més fàcil dir, clar, és que aquests homes que maten a les dones, perquè ho veus com una cosa llunyana, i en canvi això que és més proper, i que pot ser tu, i també dones, perquè nosaltres també podem ser en els nostres llocs de feina, etcètera, podem veure actituds, i què fem quan algú ens diu que ha patit una agressió...
En aquest sentit està bastant bé, bueno, a mi m'agrada bastant, no sé vosaltres, la campanya de l'Ajuntament de Barcelona, on es veu, per exemple, diverses situacions, es veuen dos nois amb una fotografia mirant el WhatsApp o Twitter o el que sigui d'una noia que han aconseguit una fotografia d'ella despullada i estan a punt de penjar-la. Llavors un dels nois salta i els hi diu alguna cosa, però després resulta que no ha saltat. O sigui, al final era com quiero y no puedo.
M'ho he imaginat. Sí.
Yo no sé, Ana, si este tipo de campañas tendría que haber más, ¿no?, para cambiar las pequeñas cosas del día a día para que luego esto no crezca.
Y cambiar el foco también.
Es que, claro, es justo lo que estabais comentando, ¿no? Este machismo cotidiano nos interpela mucho más porque tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con cómo nos comportamos y con cómo los hombres se comportan en su entorno, en su vida privada, en sus grupos de amigos, en su trabajo. Entonces, bueno, el término machista, pues a ningún hombre le apetece identificarse con él, porque hemos conseguido que sea, pues, un término despectivo. Pero claro, yo lo que digo no es lo que dices, es lo que haces. Tú puedes decir que no eres machista y que rechazas el machismo, pero luego cómo te comportas. ¿Quién va a hacer la comida y quién se va a encargar de hacer la compra en Navidades? ¿Quién va a recoger la mesa? ¿Quién va a limpiar en Navidades? ¿Quién habla en las reuniones de trabajo, a quién le das la palabra, a quién concedes atención, quién ocupa más espacio hablando? Es decir, todas esas cosas interpelan a lo que tú haces y a cómo te comportas como hombre. Y esta campaña que mencionáis justo habla de esto, habla de una cosa fundamental que tienen que hacer los hombres para acabar con este machismo, que es romper las complicidades y romper los pactos de caballeros. Es decir, los hombres, digamos que en la masculinidad está incorporado, bueno, pues que tú vas como mínimo a callar ante el machismo cotidiano que despliegan otros hombres, sino alentarlo. Pero si al menos no lo alientas, por lo menos vas a callar, no vas a decir, no le vas a reprobar. Lo que necesitamos es que eso cambie, necesitamos que los hombres rompan ese silencio, traspasen esos pactos de caballeros y sean capaces no solo de no hacerlo ellos, sino de decirle a otros hombres, eso que estás haciendo es machista, eso que estás haciendo está mal, me parece mal, de reprobar esos comportamientos. Yo creo que esa es una de las claves para que sigamos cambiando la sociedad.
Júlia, com a advocada especialista en violències de gènere, creus que les lleis que hi ha a l'estat espanyol són suficients i que el problema és les persones, sobretot els homes que les apliquen, i les persones que et trobes com has de denunciar i tot plegat, o s'hauria d'avançar encara més amb el tema de les lleis a Espanya?
Jo crec que és una mica... O sigui, que les lleis no són suficients, però tampoc hem de pensar que reformant les lleis ja estarà tot fet. O sigui, és global la tasca. Però sí que el que veig més important és que hi ha el problema de com està regulat ara mateix. És primer aquesta, no, aquesta llei que hi ha integral de violències masclistes, que només recull les violències en la parella i l'exparella, i que, per exemple, crea uns jutjats especialitzats, però només són per violència en la parella i l'exparella. Per exemple, si tu pateixes una agressió sexual per un noi que has conegut a festa, això no entra en aquest àmbit. Per tant, no tens jutjat especialitzat, no tens les poques ajudes que existeixen, o fins i tot hi ha mesures a nivell laboral, etc, que tot això no t'hi pots acollir. O sigui, s'hauria de reformar i ampliar l'àmbit de...
Una pregunta, Júlia. Anant al detall, sense, no vull ser morbós ni molt menys, però una noia que acaba de patir una violació se'n va a una comissaria, què es troba exactament? Es troba un tracte diferenciat per haver passat un trauma psicològic en aquell moment, o és un tracte com qualsevol altre delicte i s'ha d'esperar en una sala d'espera normal, com si diguéssim?
És una mica depèn. Et pots trobar amb una comissaria que hi hagi un equip en aquell moment de Mossos molt sensibles que t'atenguin, no? que es posin en el paper del que t'acaba de passar i que t'atenguin amb la cura que això necessita, o et pots trobar...
Però no hi ha un protocol.
Jo diria que no.
Y ese es en realidad uno de los problemas, ¿no? La aleatoriedad, es decir, que una mujer puede acudir a un lugar y que sí que efectivamente se encuentre con un equipo especializado, pero en cambio puedes acudir a otro lugar y que no haya, pero eso en una comisaría o en un juzgado. Incluso sigue sucediendo en los casos de violencia de género en las parejas. Muchas mujeres siguen sin poder recurrir a asistencia jurídica especializada. Así que ese es uno de los primeros, yo creo, problemas. Es decir, es que esa asistencia especializada debería estar garantizada para todas las mujeres en todos los lugares. No debería ser una cuestión de suerte.
Clar, i a més, passat aquest primer escull, que pot ser agradable o desagradable, perquè també et pots trobar, això ho sabem segur, agents que siguin absolutament insensibles i que et preguntin coses com anaves vestida... Aquestes coses passen amb el dia a dia. Per això pot passar a la comissaria, després pot passar al jutjat, després pot passar en diferents capes. Amb la qual cosa, jo no sé si això fa que algunes persones tinguin por a denunciar o mandra o no vulguin reviure certs traumes.
Sí, no, o sigui,
no ho facilita, això.
La violència sexual és el tipus de delicte que té una xifra més gran d'això que es diu xifra oculta, que són delictes que passen i se sap, doncs, perquè s'han fet enquestes de victimització, però no es denuncien. Tipo, el 70 o el 80% dels delictes no es denuncien. Per molts motius, també perquè és una cosa que es fa vergonya, perquè potser ha sigut la teva parella i no saps ni com enfrontar-ho, perquè a vegades no som, fins i tot no som conscients en aquell moment que això que ha passat potser és un delicte. O sigui, hi ha molts motius, però un dels motius, evidentment, també és el pensar què m'espera ara, no? Per què haig de passar tot el que hauré de fer ara si decideixo denunciar.
Una altra pregunta en la línia del tema de les lleis. Un altre tipus de violència brutal contra les dones també és el fet que, per exemple, avui en dia, i esperem que això canviï d'aquí molt poc, perquè s'està treballant en aquesta línia, els fills i les filles d'homes que han maltractat i que han condemnat i que estan condemnats per la llei poden encara veure els seus fills i les seves filles i poden encarregar-se d'ells fins i tot, no? Això és un altre tipus de violència molt greu.
Sí, amb el tema aquest dels fills i filles amb situacions de maltracte, quan una parella, no? Quan poses una denúncia, demanes una ordre de protecció, llavors també regula si tens nens, què passa. És evident que aquí cal... Bueno, s'han de fer moltes coses, segurament s'ha de reformar la llei, segurament s'han de crear o s'han de dotar de més suport i més pressupostos d'equips psicològics, etc., perquè s'estan donant custòdies i règims de visites, etc., amb situacions que són terribles i és evident, no?, d'homes que estan fent servir aquest règim de visites per fer mal a la dona i molts cops per fer mal als nens, també. I ja no parlo de casos de nens assassinats, fins i tot amb casos, en teoria, menys greus, però realment en situacions de violència s'està fent viure aquests nens unes situacions terribles i els jutjats no acaben de, jo crec, de ser conscients o no acaben de ser prou sensibles i potser no hi ha prou eines també psicològiques per determinar l'afectació d'aquests nens, etcètera.
Se'ns acaba el temps i estic content perquè hem gastat el temps, penso, parlant de coses productives i amb la idea de mirar de canviar, i estic content perquè tenia aquí preparats quatre talls de quatre persones de Vox que no hem posat
i que
no hem de posar, ni la costura ni la Frozen, no sé què, ni... Estic fart, o sigui, prou. O sigui, no gastem el temps amb aquesta gent ni amb aquestes autèntiques borrades i gastem-lo amb coses constructives, com per exemple parlar amb l'Anna Requena. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
I amb la Júlia Humel, gràcies.
Gràcies.
Ara tornem.
Estat de Gràcia, a Catalunya Ràdio. Cada tarda de 4 a 6.